Bé, bona tarda. Bona tarda a tots. Donem inici a aquest ple d'avui dia 27 de maig. Hi ha un punt d'urgència que hauríem de votar l'urgència abans de començar, que és una rectificació, que és l'aprovació de la modificació de l'acord del plenari del 29 d'abril referent a la modificació de crèdit /3/2024. Passaria a votació per l'urgència.
Vots a favor.
14, 15, 17, 17.
Abstencions? 3. Vots en contra? Cap.
Molt bé, doncs ara sí, començaríem el plenari. El primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Se pot aprovar? Sí. Doncs passem al segon punt, que és donar compte de les resolucions. D'alcaldia, de la número 276 a la 367, de la Junta de Govern Local, de la sessió del 19 d'abril a la del 10 de maig, de les regidories delegades d'Acció Social Comunitària, Acció Social i Comunitària, de la número 98 a la 118, de Governació de la número 49 a la 71, d'Hisenda, Finances i Contractacions de la número 151 a la 198, de Seguretat Ciutadana, Convivència i Protecció Civil de la número 8 a la 9, de Sostenibilitat, Medi Ambient i Medi Natural de la 29 a la 32 i d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni i Centre Històric de la 163 a la 293. I ara sí, passaríem faríem en tot cas el punt 3 i 4 l'explicació conjunta. El 3 és informe de morositat i pagament de mig del primer trimestre del 24 i l'informe d'execució del pressupost corresponent al primer trimestre del 2024. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Bona tarda. Sí, bueno, seguint amb la línia d'intentar que tots els organismes autònoms i tots els estaments que estan sota aquest paràmetre de l'Ajuntament de Valls compleixin amb els terminis de pagament, trimestralment es dona compte al ple de les diferents accions, no? En aquest cas, l'Ajuntament de Valls, en el moment de fer l'informe, no es disposava del moviment de personal. En tot cas, saben que ho tenen també en les relacions de governació que s'han aprovat anteriorment, allí poden fer també un seguiment, però en tot cas no hi ha les sumes i restes aquí en el document. El període mig de pagament en global s'incompleix bàsicament com sempre pel PIUS. El PIUS té 61,25 i aquesta vegada Ajuntament, Xarxa Cultura, Museu i Institut Municipal de Desenvolupament Local Baix Genera compleixen, i és Escola de Música i Patronat que se n'han endarrerit en el pagament d'algunes factures, com diu el tresorer, i que ja estem mirant de com puguem solucionar, perquè tots els diferents estaments, tret del PIUS, que és, a dir, és més estructural la problemàtica, puguin estar per sota del període mig de pagament en 30 dies. Altres referències no s'han pogut acabar d'estudiar, com la regla de despesa, perquè no s'ha publicat la taxa de referència encara aquest exercici 2024 al no haver pressupostos a l'Estat, o no tenir un decret que la publiqui. Bueno, hi ha les següents dades, ja saben també amb el que és amb el que seria l'endeutament. Estem molt baixos, a 23,11. L'Ajuntament i els seus organismes autònoms no estan tan baixos. Aquí sempre diem que és el PIUS que beneficia aquesta dada, perquè el PIUS sí que no té endeutament a llarg termini, el té a curt termini, i aquest equilibri, el que no ens va bé pel període mig de pagament, fa que tinguem uns números d'endeutament molt, molt baixos. I en principi no hi ha cap més novetat a destacar.
Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció, senyor Juan Felipe.
Gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todos y todas. Trataremos conjuntamente el punto 3 y 4 del orden del día. En el informe de ejecución presupuestaria e informe sobre morosidad y pago a proveedores, nos pasan el primer informe trimestral del 2024. Como ya es habitual, nos centraremos en los 5 puntos más relevantes, como son PIUS Hospital, personal del Ayuntamiento y organismos, ejecución de inversiones, pago a proveedores y contrato de servicios. PIUS Hospital. Nos encontramos, como cada trimestre, en el mismo escenario. En el alto número de altas y bajas, en este primer trimestre, tenemos 83 altas y 80 bajas. De estas tres son voluntarias. Recordemos que en el 2022 fueron 44 y en el 2023 de 27. Se debería pedir al Departamento de Recursos Humanos del PIUS que de una vez por todas frenen esta salida voluntaria de personal sanitario. Estudien la manera de cómo poder retenerlo. Como idea, ¿sería posible mejorar los contratos para darle seguridad personal y profesional? Nosotros creemos que sí. ¿Por qué no lo prueban? A ver qué pasa. Por lo que les pedimos a la dirección del PIUS y al Consejo de Administración, intervengan y den solución a este problema y le puedan dar mayor estabilidad a la plantilla sanitaria. Y ya que estamos en el ámbito sanitario, desde aquí nuestro grupo quiere transmitir al personal sanitario del PIUS nuestra admiración y respeto por la gran labor que hace. En el cuarto trimestre del 2023 les hicimos el reconocimiento que después de llevar dos trimestres que nos pasaban los datos del personal que integra la plantilla del Ayuntamiento y resto de sectores con sus altas y bajas, tuvieron a bien de dar toda la información. Pues bien, comprobamos que no está en altas y bajas del Ayuntamiento en este primer trimestre del 2024, carecemos de esta información. ¿A qué es debido? Bueno, hace un momentito el señor Martí Barberá nos remitía a las juntas de gobierno en gobernación, ¿no? De todas formas, estaría bien que en el informe trimestral estuviese este dato. En este apartado de altas y bajas, el patronat de Sport tiene dos altas y dos bajas. Vallenera, 22 altas y 13 bajas. En pago a proveedores, en el cuarto trimestre del 2023, el incumplimiento fue de 58. En este primer trimestre del 2024 es de 41,91. Esto se debe a que la Escuela de Música está en 38,94, el patronat de Sport en 31,91 y el PIUS Hospital en 61,25. Visto que estamos en incumplimiento, haremos un breve repaso a las conclusiones finales que nos da en su informe el tesorero sobre el periodo medio de pago. El informe de morosidad manifiesta que existen 1.972 facturas que están pendientes de pago fuera del periodo legal, por un importe de 2.200.000. De esta cantidad corresponde al PIUS 1.826 facturas por un importe de 1.900.000. El Ayuntamiento 92 facturas por un importe de 200.000 y la Fundación Vilanío 35 facturas por un importe de 89.000. De las facturas pendientes de pago del Ayuntamiento que están fuera del periodo legal, al cierre del trimestre tenemos 43 facturas pendientes de conformar por un importe de 176.000. No se han podido efectuar su pago ya que no se ha realizado su tramitación. El incumplimiento del PMP de la Escuela de Música y Patronat de Sport es debido a la falta de celeridad en la tramitación de algunas facturas. Repito, celeridad. El incumplimiento del PMP del PIUS Hospital a corto plazo será difícil llegar a conseguir en un periodo mínimo a 30 días, ya que es un problema estructural. Podemos comprobar que el incumplimiento en el periodo de pago se debe a unos desajustes de organización y gestión. Les pedimos que se tomen las medidas oportunas para que se puedan subsanar este incumplimiento en el PMP y que en próximos informes no se repita la falta de celeridad y estructural. Inversiones. Debido a que estamos en presupuestos prorrogados, las inversiones que se han ejecutado provienen de ejercicios anteriores. Sobre este punto les haremos un pequeño balance de lo que quedó sin disponer del ejercicio 2023. En su liquidación tuvieron un sobrante en inversiones del ejercicio de 7.700.000. En plurianuales, 1.285.000, por lo cual en el ejercicio 2024 de inicio para inversiones del ejercicio y plurianuales disponen de 9.046.000. En la liquidación del presupuesto del 2023 se pudo comprobar que en inversiones del ejercicio solo se obtuvo un 36,82 de todo lo que se tenía programado y en plurianuales un 37,44. Los números realizados no le son nada positivos. En este punto tiene mucho margen de mejora. Esperamos y deseamos que cuando se apruebe el presupuesto del 2024 definitivamente, bueno, aprobado definitivamente, creemos que ya está desde mediados de mayo. Pues bien, arranquen con la máxima celeridad en este ámbito y alcancen mayores cotas de ejecución. Nuestro grupo está convencido que lo pueden lograr, aunque solo tendrán 6 meses para poder ejecutar. Por este motivo, les queremos hacer una pequeña reflexión para el futuro más próximo, que no es otro que aprobar el presupuesto cuando toca, y que este entre en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio. Esperamos que el 2025 sea así. Servicios. En el pleno del día 29 de enero nos presentaron la prórroga del transporte urbano. En el pleno del mes de febrero, en nuestra intervención, les transmitimos nuestra posición y les pedimos el compromiso formal de que la licitación de este servicio tuviese luz antes del 2025. En servicios que están en prórroga, como son servicios medioambientales, recogida de residuos, depuradora municipal e iluminado público, por la información recibida entendemos que estamos en la fase final para que estos servicios salgan a concursos. Esperamos que esta mejor actitud y dinámica de trabajo se refuerce en todos los ámbitos y se pueda alcanzar todos los objetivos que tienen establecidos. Gracias.
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Sí, senyor González.
Buenas tardes, muchas gracias. Respecto al informe de morosidad y periodo medio de pago, me gustaría destacar que todos los informes dicen en sus conclusiones que este periodo medio de pago de la Sociedad Gestión Pies Hospital de Valls difícilmente se reducirá en el corto plazo debido a un problema estructural. El Pies Hospital es la sociedad más importante que gestiona el Ayuntamiento, y no porque su presupuesto sea incluso mayor que el de este consistorio, sino por la importancia que merece la salud de los vecinos de Valls y del resto de municipios de la comarca del Alcamp y de la Conca de Barberá. Y precisamente por ese motivo llama mucho la atención que esta empresa padezca un problema estructural. Miren, en este ayuntamiento nosotros, Vox, tenemos la representación mínima, que es un concejal, en este caso yo, y llevamos relativamente poco tiempo, un año dentro de poco, pero ya les hemos advertido en más de una ocasión que donde hay que invertir más esfuerzos es en solucionar los verdaderos problemas de los vecinos. Por tanto, que el Pius Hospital venga arrastrando problemas estructurales desde hace años denota la falta de voluntad en resolver estos problemas. La Dirección General de Política Financiera de la Generalidad de Cataluña, en 2019, hizo llegar un escrito dirigido a la dirección del Pius Hospital de Valls solicitando que se adoptasen algunas medidas para intentar solucionar estos problemas, especialmente por el incumplimiento del PMP. Posteriormente, este ayuntamiento firmó un convenio por el que la Generalidad debe asumir las competencias en materia de sanidad, pero con total seguridad estas no serán asumidas hasta la construcción del nuevo parque sanitario de la ciudad. Hasta entonces, debería verse esa voluntad a la que nosotros siempre nos referimos, y una buena prueba de ello sería responder, por ejemplo, a la Dirección General de Política Financiera de la Generalidad. Háganlo, porque seguramente el señor José María Sánchez Pascual, como director de este departamento de la Generalidad, se verá gratamente sorprendido. Prioricen lo importante y la salud de nuestros vecinos se merece más atención. Gracias.
Señor Barberá.
Sí, només fer un comentari. La gestió Pius Hospital està dins dels convenis laborals del Siscat, que és un sistema de Catalunya paral·lel al que seria l'ICS, i que els sous i totes les diferents modalitats, hores extres i tal, està incorporat. De fet, una de les millores que vam fer ara fa poc és que les DPOs ja han deixat de ser un problema que portava molts anys lluitant-ho i els treballadors inclús renunciant en alguns moments de crisi, i ara estan consolidades dins el que seria el conveni Siscat. Com que som empresa municipal, que per això hem de donar comptes i hem de seguir el tractament de contractació de PMP i de tot això, entendran que el fet de pujar o no pujar sous no depèn de nosaltres, sinó que depèn de que el conveni digui el que digui. No és una voluntat pas nostra saltar o fer que el diner municipal no tingui les seves línies. I seria injust amb uns treballadors pujar-los i per sobre el Siscat, els altres no, etcètera, etcètera. De fet, és una lluita que tenim interna, lluita a nivell sindical, etcètera, d'aquestes millores que es volen afegir més millores que el que diu el Siscat, i com a diner públic que gestionem ens hem d'ajustar al que diu el conveni que ja ha aprovat aquests moments.
Señor Juan Felipe.
No, vamos a decir, nosotros no vamos en el sentido de subir salarios, es una cosa importante, sino en la forma de contratar tan temporal, sino darle más seguridad a la hora de hacer los contratos en el tiempo.
És que no... Ho podria repetir cada ple, també, però crec que no cal, no? Ja vam dir en el seu moment, en un ple, i ho pot buscar, de que la perspectiva de seguretat de 100 fixes està per sobre del 95% dels 557 treballadors. Que aquestes altes i baixes són per cobrir vacances baixes dels 557 treballadors. I que hi ha tot un personal, un petit grup de personal, que no pot calendaritzar els seus horaris perquè depèn de les vacances, de les baixes, des dels lliure a disposició, dels dies d'alliberat per ser pare o mare, de tota una sèrie de condicions socials que tenen els treballadors d'OPIUS que no sabem a primers d'any el millor que pot passar. Per tant, hi ha d'haver un petit grup de gent, per desgràcia, que no podem fixar ni el seu calendari ni la millor és atractiu aquest lloc de treball sense calendaritzar perquè es quedi. Però és que aquest petit grup és necessari perquè la resta de treballadors tinguin els seus drets laborals al 100%. Llavors, ja li vaig dir una vegada, si vol, el proper dia li tornaré a portar els papers, però la gent fixa, el PIUS està per sobre del 95% de la plantilla. El que passa és que, bueno, ja ho he tornat a dir, ja està. No cal dir-ho cada ple, jo diria, però bueno, no tenim un problema de treballadors fixes i que estem precaritzant els treballadors. No el tenim, aquest problema. El problema el té el sistema de salut, tant de Catalunya com de l'Estat, de que hi ha pocs metges, es jubilaran un munt de metges d'aquí 2 o 3 anys, hi ha poques infermers i infermeres, els sous dels convenis, tant d'ICS com de Siscat, són els que són, i la gent se'n va a l'estranger. No és un problema del PIUS, és un problema sistemàtic, segur que vostès ho han sentit en aquestes campanyes, al qual el PIUS en fent front com? Pues fent acords amb Joan 23 per compartir professionals de qualitat, professionals que no cal desplaçar-te fins a Tarragona o Reus i venen a fer l'assistència al PIUS, per tant busquem alternatives. Però en tot cas no podem dir que la plantilla del PIUS no és estable i no és fixa, perquè no és, estem per sobre del 95%, i que el conveni, els problemes que pateix el PIUS en quant a personal o moviment, els pateix el sistema de salut de Catalunya, no només el PIUS.
Moltes gràcies. Passaríem al cinquè punt, que és la modificació de l'ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals. Té la paraula el senyor Tondo.
Sí, bona tarda, senyora alcaldessa, regidora, regidors, senyores i senyors. Voldria en primer lloc agrair a l'equip de govern i especialment al senyor Martí Barberà per la col·laboració que ha prestat per la redacció de les modificacions de l'ordenança i en particular també a l'equip tècnic de Viesam que han fet els estudis preparatoris, en particular la senyora Neus Sánchez. Com saben, l'actual zonificació i tarificació de l'estacionament regulat per zona Blava Valls es troba vigent des de l'any 2017 i en què es va fer la darrera revisió. L'última modificació que hi va haver va ser puntual a l'any 2020, però no van modificar-se les quotes tarifàries. Des de l'any 2017 han passat moltes coses. Ha passat, per exemple, el 1 d'octubre i també han experimentat un increment en l'índex de preus al consum de més d'un 20%. També s'han augmentat els costos laborals de Viesam a més d'un 150%. Per tant, és obligada la revisió de l'ordenança i atès que hem reorganitzat Viesam, comptem amb un nou gerent que ens podrà donar ajut en treure els reptes de mandat, com són la licitació del transport públic, a la qual es feia referència el senyor Juan Felipe, i també la recàrrega elèctrica o millorar l'accessibilitat i dotar de mobilitat sostenible i de baixes emissions a la ciutat. Per tant, és obligat revisar la tarifa i per fer-ho es proposa una revisió i ajust de la tarifa en la que es fan en els següents punts. Primer, regulació de l'estacionament de vehicles zero emissions. S'elimina la referència a vehicles elèctrics. A partir d'ara doncs, hi haurà vehicles de zero emissions. Segon, canvi de nomenclatura de les tarifes. Passem de tarifes 1, 2, 3, 4 a tarifes 4 hores, tarifa 3 hores, tarifa 2 hores i tarifa park and ride. Tercer, es suprimeixen els dissabtes a la tarda en algunes, en la majoria de zones blaves de Valls. Els dissabtes a la tarda era una mica lamentable poder comprovar com molts carrers no tenien vehicles i no hi havia vehicles, hi havia baixa ocupació, a excepció de la zona del Vilar, que sí, per les seves característiques, es manté els dissabtes a la tarda. I en quart lloc, s'actualitzen les tarifes, ajustar-les a les revisions del que s'ha esmentat de l'última revisió de l'any 2017. Finalment, s'elimina una qüestió que era les targetes de prepagament, que donava molts problemes i els parquímetres no les admetien. Per tant, desenvolupant cada un d'aquests punts, que creiem que són els definitius i els importants de l'ordenança, direm que els vehicles de zero emissions continuaran tenint gratuïtat, però limitada a 2 hores i sempre i quan tinguin en compte estiguin dintre del que és l'aplicatiu mòbil. En quant al canvi de nomenclatura de tarifes, és un canvi de nomenclatura que bàsicament és purament per clarificar la seva situació i aquests canvis el que pretenen és clarificar la situació de les tarifes. Es suprimeix la regulació dels dissabtes a la tarda, excepte la zona del Vilà. Per tant, si vostès han anat a alguns carrers, com per exemple jo que visc al carrer Vallvera, els dissabtes a la tarda no hi ve cap vehicle i per tant la supressió d'aquesta taxa és plenament adequada per la baixa utilització dels ciutadans. Es manté, sí, a la zona del Vilar perquè les especials característiques d'aquesta zona, l'esport, l'oci i també el lleure, feien necessari que es mantingués aquesta tarifa. S'actualitzen les tarifes. Quan parlem d'actualització de tarifes, hem de recordar que la tarifa de la zona blava és una tarifa que està establerta per ajudar i compleix una funció social com és la de mantenir una rotació en l'ús de l'espai públic. Per tant, el que s'ha fet ha sigut actualitzar aquestes tarifes però no ajustades o limitar-les en el més mínim. Si l'increment de l'IPC durant el 2017 al 2024 ha sigut d'un 20%, hauran vist vostès en l'informe de tresoreria que l'augment no supera el 50% d'aquest IPC. Per tant, hem limitat el cost de tarifa i continuem sent la ciutat més barata de tota la demarcació del Camp de Tarragona. L'Ajuntament de Tarragona és 1,20 una hora, Vendrell és 1,26, Reus és 1,60 i nosaltres passem d'un euro a 1,10 la primera hora i de 2,60 la segona hora a 2,75. Per què? Perquè evidentment el que es pretén és que la rotació sigui màxima i que els usos del ciutadà siguin mínims i es limiti i hi hagi rotació. Finalment, en quant a la revisió de les tarifes, el que es fa és una revisió del que és l'anul·lació. Es passa de 5 euros a 6 euros. Novament, som dels més barats del Camp de Tarragona perquè en moltes poblacions és molt més elevat el cost d'aquesta anul·lació per no posar tiquet. Per tant, entenem que la proposta que s'està fent, l'única cosa que pretén és actualitzar la zona de zones blaves que havia estat pendent des de l'any 2017, que és necessari fer-ho ja perquè s'hauran d'actualitzar els parquímetres i deixar-ho enllestit tot perquè entri en vigor el 2 de setembre i per tant proposem la seva proposició.
Moltes gràcies per part del PSC, senyora Ibarra.
Sí, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Bé, doncs ens porten a la modificació de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica, la seva modificació. En la proposta que ens porten es considera l'increment i es fan una diferenciació amb diferents increments, segons les hores d'aparcament. Per 4 hores s'incrementa un 6,6%, 3 hores un 7,1%, amb 2 hores un 7,8% i un 20% l'anul·lació de la denúncia. Bé, ara el regidor Tondo deia que dissabte a la tarda hi haurà la immensa majoria de les zones blaves, doncs no seran de pagament. Aquesta era una de les nostres reivindicacions des de feia molt de temps i veiem que finalment es produirà i ens sembla molt bé. Mirin, vostès amb aquesta modificació pretenen un increment o preveuen un increment de 29.824 euros, que és el que ingressarà via SAM. De fet, si revisem el pressupost que es va facilitar al Consell d'Administració de Vies, i que hi havia una comparativa amb el 2023, es veia que el 2023 el resultat era d'uns 29.000 euros positius, arrodonint, i que amb el 24, entenem que amb aquesta hi ha modificació, també es preveuen uns 29.000 euros, entenent que d'un any a l'altre s'han incrementat les despeses. Però l'explicació que es dona de l'increment no és altra que seguir amb la mateixa gestió, almenys això hem vist amb la memòria que se'ns ha presentat en el punt que tractem avui, seguir amb la mateixa gestió, mateixa gestió i mantenir, entenem, que un saldo positiu. Per nosaltres aquests objectius no són suficients. Entenem que aquests diners haurien de servir per fer accions de millorar el servei que es presta, com per exemple estudiar tarifes més econòmiques pels residents, vals de descompte per a les persones que comprin a comerços de Valls, només per posar alguns exemples. Com sempre els hem dit, no estem en contra ni dels impostos ni de les taxes, però creiem que aquests han de servir per uns millors serveis a la ciutadania. Per tant, el nostre vot en aquest punt serà que no.
Moltes gràcies, senyora Ibarra, per part de la CUP. Senyora Montalà.
Bona tarda, moltes gràcies. La CUP votarem a favor d'aquest punt. Veiem adequat la necessitat d'actualitzar l'ordenança i de no mantenir-la congelada com portava com diversos anys. Tot i així, trobem interessant fer un parell de puntualitzacions que no, creiem que no es contemplen en aquest nou redactat i actualització. En primer lloc, caldria disposar de més zones d'aparcament dissuasori, sobretot al voltant dels centres educatius. Actualment, en molts llocs, no és un tema de pagar o no pagar, sinó senzillament de poder trobar lloc on aparcar amb certa rapidesa. Idealment, creiem que aquestes zones haurien de ser d'ús gratuït, tal com ja són la gran majoria d'aparcaments dissuasoris que tenim actualment. No obstant, en cas que es desenvolupi alguna zona de pagament, creiem que caldria anar més enllà d'aquesta única tarifa que hi ha ara mateix i desenvolupar tarifes diferents que les que contempla l'ordenança actual, ja que en aquestes zones no preval la màxima mobilitat, sinó cal implementar tarifes màximes diàries, tal com ja es fa a capitals veïnes, com per exemple a Tarragona, amb el màxim de 4,95 euros diaris i Reus amb un màxim de 4,50 euros diaris. A banda d'aquestes puntualitzacions, com els avançàvem, votarem a favor d'aquest punt.
Moltes gràcies, senyora Montalà, per part de Vox.
Nuestro voto en la modificación de esta ordenanza fiscal va a ser en contra y les daremos dos motivos. El primero, porque estamos en contra de las subidas de tasas e impuestos, ustedes lo saben, y en todas y cada una de las propuestas de subida de impuestos que se han realizado en este pleno municipal, siempre hemos votado en contra. Verán, en la cuenta de pérdidas y ganancias de 2023 de la empresa municipal Viasam se reflejan unos ingresos de las zonas azules de aproximadamente 600.000 euros. En las previsiones de ingresos de zonas azules para 2024 se estiman unos ingresos de 630.000 euros. La técnica municipal de Viasam, la señora María Nieves López Martínez, dice en su informe de memoria justificativa que se prevé un mayor ingreso de zonas azules de casi 30.000 euros debido al aumento de la tarificación. Y esa es precisamente la diferencia entre 2023 y 2024. Señor Tondo, las zonas azules dependen de Viasam, empresa municipal que usted preside, y los presupuestos para 2024 que ustedes han elaborado, como acabo de decir, prevén 30.000 euros de beneficios y le pedí en comisión informativa el pasado martes que la empresa podría asumir esa subida de tarifa, quedarse a cero y no hacer pagar más a los vecinos por aparcar sus coches en las zonas azules. Usted, hasta en tres ocasiones, evadió mis preguntas y propuestas. Y sí, una empresa debe tener beneficios para su sostenibilidad, pero la particularidad de esta empresa, en concreto, es que es una empresa municipal. Señor Juan Felipe, Viasam es una empresa municipal y se lo digo a usted porque precisamente en esa comisión me decía que las empresas deben tener beneficios, como si usted justificaba esas subidas de impuestos. Pero estamos hablando de una empresa municipal que depende del ayuntamiento y que debería mirar por el vecino y en este caso se debería evitar la subida de tarifas porque son subidas de tasas. Pueden repetirme nuevamente que han subido los gastos de personal y los costes para la empresa, pero en las cuentas anuales y los presupuestos queda reflejado que esta subida de tarifa que proponen puede ser perfectamente asumida sin que la empresa quede en resultado negativo. En segundo lugar, también votaremos en contra porque retiran ustedes la bonificación de los coches eléctricos. Antes estos vehículos no pagaban nada por aparcar y ahora solamente se beneficiarán de las dos primeras horas de estacionamiento a coste cero. Ustedes votan a favor de los pactos verdes europeos, de las agendas 2030, entiendo que estarán también a favor de las ciudades o barrios de 15 minutos, están ustedes en contra de la contaminación de los vehículos convencionales, alientan a la utilización de vehículos eléctricos y ahora retiran la bonificación para estos vehículos y quieren hacerles pagar por aparcar. Yo creo que es una contradicción. Miren, podrían ustedes hacer aparcamientos disuasorios, como ya se ha dicho aquí en pleno, para estacionar todo el día gratis o a un coste mínimo. Habilitar zonas de aparcamiento para vecinos o, por ejemplo, de tarificación especial. En fin, se podrían aplicar diferentes medidas que faciliten el aparcamiento y que ayuden a reducir las zonas azules de Valls. Ya no les hablo de eliminarlas parcialmente, ni siquiera, que sería lo recomendable, sino de reducirlas. Y no se preocupen por los inspectores o vigilantes de zonas, siempre se pueden reubicar en otros puestos de trabajo, conservando su empleo y quizá realizando una mejor labor de servicio al municipio y al vecino. Por cierto, respecto a suprimir la regulación del sábado por la tarde, podrían hacerlo un poquito mejor y suprimir también la zona del Vilá, y así el sábado por la tarde tampoco se deberá pagar para aparcar en esa zona. Quizá los cines y los locales de restauración de esa zona se verían beneficiados. Usted nos decía, señor Tondo, que por las características de la zona no se iban a quitar los sábados por la tarde. ¿Podría explicarnos cuáles son estas características? Gracias.
Sí, amb el seu permís. En primer lloc, voldria respondre a la manifestació de la CUP en el sentit que estaria favorable a l'aprovació de la proposta de modificació de l'ordenança. Agrair-los la seva col·laboració perquè entenen que el tema de les ordenances és un tema de funció social. És a dir, ens agradaria a tots no haver d'existir zones blaves, però jo que visc al carrer Vallvera, els ciutadans que volguessin anar al carrer Vallvera a aparcar no podrien fer-ho. Hi ha barriades que, per exemple, tenen problemes d'aparcament perquè precisament li aparquen gent d'altres llocs. Per tant, l'existència de les zones blaves és necessària i crec que amb la seva resposta han fet mèrit d'entendre la funció social de la zona blava i que l'actualització d'aquesta no és en absolut confiscatòria ni per pretendre tenir més beneficis. Si és cert que des de l'equip de Viasam treballarem perquè hi hagi un increment d'aparcaments dissuasoris, com ja existeix i com ja es fa càrrec la pròpia Viasam. Recordem que, per exemple, l'aparcament de la zona de l'Enxaneta està finançat en part per Viasam. Viasam recapta de les zones blaves i, per tant, ja compleix aquesta funció. És evident que necessitem més zones d'aparcament dissuasoris i així ho intentarem en el futur. Per tant, gràcies per el seu recolzament. En quant als vots en contra, distingiré dues qüestions. Un, el que es menciona per part del PSC. Sí, és evident que hi ha hagut uns increments d'uns tant per cents. Però com ja he dit abans, els increments haurien de ser d'un 20% en general. I en aquest sentit, si entenem que l'increment hauria de ser d'un 20, que és el que està cobrant l'Ajuntament de Tarragona, me sembla que dirigit per un equip governat pel Partit Socialista, doncs entendrem que el que està fent l'equip de govern és limitar aquest increment en el 50%. Ja ho he exposat abans, però si és necessari, doncs els hi recordaria que, per exemple, a Vilafranca és igualment d'un 20, o el de Vilanova i Geltrú, un 80, o el de Reus, un 60, o el de Salou, un 25. Per tant, estem dintre dels paràmetres lògics d'un cost de la tarifa. Igualment, pel que fa a les zones d'anul·lació, jo els diria que si, per exemple, anem a Tarragona, parlem de 8 euros, no de 6. Per tant, els increments, sí, en comparació a l'any 2017 s'han incrementat, però el que passa amb les tarifes de zona blava és que no és una tarifa que es pugui fer anualment, o és complicat de fer-ho anualment, bàsicament perquè s'han de tocar els parquímetres i, per tant, això complica la gestió. Ja hem dit que perquè hi hagi un temps suficient es farà la implementació de l'ordenança el 2 de setembre. Per tant, donem temps a la ciutadania perquè s'hi acostumi i entenem que és un cost perfectament suportable. Dit això, una cosa són els pressupostos d'una societat, una altra cosa són els balanços d'una societat i una altra cosa és la gestió del dia a dia d'una societat. Per tant, el que els hi vull dir, perdoni, però he sentit algú que deia que per què havia de tindre beneficis una societat municipal, és que si no en tingués, possiblement el que els està parlant estaria imputat per un possible delicte de fallida de la pròpia societat, perquè les societats han de tindre un marge de benefici. Per tant, les societats tenen unes previsions d'ingressos, tenen unes previsions de despeses i, evidentment, en les previsions d'ingressos i despeses sempre es fa, sempre es vol que es tingui un ingrés. Per tant, contestada aquesta qüestió amb la referent al Partit Socialista, no entraria molt en debat amb el senyor de Vox, perquè entenem que les afirmacions de vostè sempre tenen aquella mania de nosaltres no pujaríem impostos, nosaltres no faríem taxes, nosaltres no pagaríem zones blaves, però quan tenen un ajuntament, no tenen pocs, tenen poquets, tenen 13, em sembla, a tota Espanya, cap a Catalunya. Però, per exemple, Rascafria tenen unes zones d'aparcaments on tenen tarifes i paguen, i bé que paguen i les mantenen. Per tant, lliçons les menys. Creiem que la zona i la proposta i la modificació és l'adequada i, per tant, sol·licitem l'aprovació per part del ple.
Sí, senyor Ibarra.
Sí, gràcies. No, per contestar-li al senyor Tondo, miri, nosaltres en cap moment hem dit que la societat municipal hagués d'entrar en pèrdues, ni molt menys. No ho hem dit, això. Hem dit que la comparativa d'un exercici amb l'altre sembla que siguin aquests 29.000 euros que se segueixen mantenint. Dos, miri, nosaltres som regidors de l'Ajuntament de Valls i, per tant, analitzem la situació de Valls i els parquímetres de Valls, no dels altres ajuntaments. Però, ja que vostè doncs, ha fet referència a l'Ajuntament de Tarragona, pregunti als seus companys d'Esquerra Republicana de Tarragona què van votar a l'increment de tarifes de la zona blava de Tarragona. Gràcies.
Hi ha alguna intervenció? Sí, senyor González.
Senyor Tondo. Me decía usted que si las empresas municipales estuviesen en números negativos, quizá usted estaría imputado. En el próximo pleno, voy a mirarlo bien, pero voy a presentar quizá los números de algunas empresas municipales negativas y a ver si hay alguien imputado por ello. Y luego, por ejemplo, hay zonas azules en Murcia, Santiago de Compostela, que son ciudades muchísimo más grandes que esta, en que la tarificación de la zona azul, la hora, no llega a un euro. Gracias.
Moltes gràcies. Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? 16. Abstencions? Cap. Vots en contra? 5.
Molt bé, doncs passaríem al 6è i 7è punt. En tot cas, farem l'explicació conjunta i farem la votació per separat. El punt 6 és la bonificació del 95% de l'impost sobre d'obres autoliquidats íntegrament per a les persones interessades i el punt 7 és la bonificació del 95% de l'ICIO de les obres de rehabilitació de diferents immobles al centre històric. O sigui, farem l'explicació conjunta i votació per separat. Té la paraula la senyora Sònia Roca.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Portem avui a l'aprovació d'aquest ple la bonificació del 95% de l'impost de construccions i obres per un total de 24 obres entre els dos punts que portem avui, iniciades entre els anys 22 i 23 en immobles repartits en tot l'àmbit del centre històric. Com recordarem, l'ordenança fiscal que regula l'impost de construccions i obres és l'ordenança fiscal número 3, el seu article 4, apartat 1 bis, preveu que s'aplicarà una bonificació del 95% sobre la quota de l'impost en aquelles obres que siguin declarades d'especial interès pel ple de la corporació i que es projectin totes elles dins de l'àmbit del centre històric o bé els edificis que estan catalogats com a vecins o vecils de tot el terme municipal. En aquest cas, com dèiem, portem 24 entre els dos punts que portem avui a ple, dues al carrer de Sant Antoni, dues al carrer dels Metges, una al carrer del Poet, una al carrer de Sant Francesc, dues a la muralla de Sant Antoni, una d'elles Becil, una al carrer de la Cor, una al carrer Jaume Huguet, una al carrer Major, tres al carrer Fornou, dues a la plaça de les Escudelles, una al carrer Santa Marina, una al carrer General Reding, tres al carrer de la Peixateria, una al carrer Sant Úrsula, una al carrer de Sant Isidre, una altra al carrer del Carme, Calla Unart a la plaça dels Alls, que també és un becil, i una altra al carrer Carnisseria. Com veuen, són obres repartides en tot l'àmbit del centre històric. Les intervencions Les intervencions en aquests immobles van des de millores en la coeficiència a les instal·lacions, a l'envolupant dels edificis, la rehabilitació integral d'un becil per destinar-lo a habitatges, la rehabilitació de la façana d'un becil, calla un art, l'adequació de locals, intervencions en cobertes i millores en l'habitabilitat en general. Totes elles d'especial interès perquè consoliden i rehabiliten el parc edificat existent del centre històric. Moltes gràcies.
Molt bé, alguna intervenció per part del PSC, per part de la CUP, alguna intervenció per part de Vox i alguna intervenció?
En nuestro programa de gobierno para las pasadas elecciones municipales, una de nuestras propuestas era, y sigue siendo, la bajada generalizada de impuestos municipales y, entre ellos, la supresión de este impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Por tanto, votaremos a favor de la devolución de estos impuestos y de su bonificación. Aprovechamos la ocasión para pedirles que propongan ustedes para el próximo Pleno Municipal la derogación de la Ordenanza Fiscal número 3, que precisamente es la que regula este impuesto municipal, y así intentar incentivar la economía a través de las obras de reforma de las viviendas del municipio. Gracias.
Pasem a votació. Es pot aprovar? Es pot aprovar? Sí. Els dos punts. Molt bé, doncs el punt 6 i el punt 7 queden aprovats per unanimitat. Molt bé, doncs passem al punt 8è, que és l'aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre l'Agència d'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Valls relatiu a l'encàrrec de gestió per l'adjudicació, l'administració i la comercialització de 5 habitatges propietat en proindivís de l'Agència i de l'Ajuntament i de 3 habitatges propietat de l'Agència. Té la paraula el senyor Joan París.
Bona tarda, alcaldessa, regidors. Es presenta a aprovació l'addenda de pròrroga per 4 anys del conveni de col·laboració subscrit amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament, signat el 6 de juliol del 2020, amb una vigència de 4 anys, o sigui, fins al 6 de juliol d'aquest any. Aquest conveni i l'addenda consisteixen en l'encàrrec de gestió per l'adjudicació, administració i la comercialització de 8 habitatges situats al carrer Paborde. En concret, en el número 1, en el número 6, ocupat per una família des del 19 de gener d'aquest any, i els altres 7 en el número 8. Pel que fa en el número 8, l'edifici està compost de 9 habitatges. 7 són de propietat de l'Agència i de l'Ajuntament, un és propietat d'un particular i un és de Sareb. La planta baixa, on hi ha urbanisme, és de vies i les places de pàrquing és de la societat Graminina Pàrquings. En aquest edifici, abans de posar-lo en funcionament, calia fer una sèrie d'obres en els espais comuns, com posar en funcionament l'ascensor i l'instal·lació solar tèrmica per aigua calenta sanitària. I també calia adequar els habitatges propietat de l'Agència i de l'Ajuntament, com equipar les cuines, els banys, preparar el mobiliari, pintar, etc. Durant el segon semestre del 2022 es van realitzar les adequacions dels habitatges. La dificultat que ens hem trobat perquè encara no estiguin adjudicats és que les obres dels espais comuns afecten a tots els propietaris i, per tant, el seu finançament. Aquestes obres estan pressupostades amb més de 100.000 euros. Durant l'any 2023 es van posar en funcionament l'ascensor i la primera fase de les instal·lacions elèctriques. No es va poder acabar les obres per falta de finançament dels altres propietaris. Avui puc dir que la resta d'obres es reprendran a mitjans del mes que ve, si no sorgeix cap altre entrebanc, més, i podrem posar-los a disposició de les famílies el mes de setembre. A qui van destinats aquests habitatges? Els habitatges tindran el caràcter de socials i els criteris d'adjudicació seran criteris de vulnerabilitat econòmica i social, especialment en risc d'exclusió residencial. Les famílies adjudicatàries han de complir els requisits establerts en el reglament regulador del Servei de Cessió Temporal d'Habitatges Socials de l'Ajuntament de Valls. En aquest bloc d'habitatges també es reserva per llei un pis destinat a emergència. Proposo que, si els ve bé, ens aprovin aquesta tenda.
Molt bé, moltes gràcies. Alguna intervenció per part del PSC, senyora Imbarrona?
Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i tots. Ens porten al ple la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Valls, relatiu als 5 habitatges de propietat en proindivís de l'Agència i de l'Ajuntament i de 3 habitatges propietat de l'Agència. en aquest conveni relatiu a l'encàrrec de gestió per a l'adjudicació i comercialització de 8 habitatges situats al carrer Paborde de Valls, es va signar ja el 2020, amb una duració del 2020 al 2024, i ara, al maig del 2024, ens presenten una pròrroga d'aquests conveni, que tindrà una vigència de 4 anys més, és a dir, fins al 2028. En la memòria justificativa d'aquesta pròrroga, el regidor d'habitatge ja manifesta que falta finalitzar les obres d'adequació dels habitatges, un edifici que ja estava construït i que simplement calia fer les obres d'adequacions oportunes. Amb la necessitat d'habitatge social que hi ha a Valls, vostès han estat 4 anys sense haver-hi treballat amb la celeritat que feia falta. Som conscients de la necessitat de poder disposar d'aquests habitatges com més aviat millor. Per això tindran el nostre suport i el nostre grup hi votarà a favor. Ara bé, no entenem com durant aquests 4 anys de vigència del conveni no s'hagi pogut avançar més i ara ens trobem 4 anys després sense haver pogut finalitzar les obres necessàries per poder disposar d'aquests habitatges. S'han portat a terme només tasques de manteniment. Bé, una vegada signada aquesta pròrroga, els demanaríem que fossin més eficients del que han sigut fins ara i que fiquin aquests habitatges al servei dels ciutadans que més ho necessitin. Com més aviat, millor. Com ja hem avançat anteriorment, el nostre grup votarà a favor. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Invernol. Per part de la CUP hi ha alguna intervenció? Per part de Vox hi ha alguna intervenció?
En el pleno del pasado mes de enero, en referencia al convenio de colaboración entre la Agencia Catalana de la Vivienda y el Ayuntamiento de Valls, entre otros motivos, votamos en contra de estos convenios, precisamente por la mala gestión general que se ha realizado por las diferentes administraciones, ya sea la estatal, autonómica o locales, que nos han llevado a una situación económica donde cada vez hay más familias que necesitan alquileres sociales porque no llegan a fin de mes. En este nuevo convenio, por los mismos motivos, votaremos también en contra de este convenio de colaboración. A la vista está la mala gestión y la falta de voluntad, porque la adquisición de estas viviendas se realizó entre finales de 2015 y principios de 2016, y a día de hoy todavía no están disponibles para el alquiler social. En cambio, se firma una prórroga de este convenio de colaboración para este fin. Estos retrasos no ocurren solamente con la vivienda social, sino que ocurren con otros servicios, como el de recogida de basuras, que está caducado y no se licita. Lo mismo sucede con el servicio de transporte urbano. En fin, no se hacen las licitaciones oportunas y, por tanto, impera la mala gestión y la falta de voluntad. Señor París, en comisión informativa le solicité que me hiciese llegar los criterios que se utilizan para adjudicar las viviendas sociales a los inquilinos que las necesitan, y le agradezco que me hiciese llegar el documento que me envió por correo electrónico. Pero debo decirle que este documento no está sellado ni firmado por la Generalidad de Cataluña ni por el Ayuntamiento de Valls. Por tanto, no sé si este documento se lo han sacado ustedes de la manga y debo dudar de su validez. Le he traído el documento que usted me envió, no tiene ningún sello. Entonces, muchas gracias.
Moltes gràcies. Passem a la votació. Passem a la votació, senyor secretari.
Vots a favor. 20. Abstencions. Cap. Vots en contra. 1.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs ara passaríem als punt 9, 10 i 11, que faríem l'explicació conjunta i faríem la votació per separat. El punt 9 és l'aprovació inicial de la dissolució d'organisme autònom local de l'Escola de Música. El punt 10 és de xarxa de cultura i el punt 11 és del Museu de Valls. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, en tot cas, la proposta de dissolució dels tres organismes autònoms locals, Museu de Valls, Xarxa de Cultura i Escola Municipal de Música Robert Gerhard, és ja una proposta que es va presentar a l'aprovació dels pressupostos i que en els pressupostos ja havia reflexada la incorporació a partir de l'1 de setembre d'aquests tres organismes autònoms que es dissolien i que totes les partides i tota la part entraven dins de l'Ajuntament. Ara el que anem a fer és fer l'aprovació inicial d'aquesta proposta de dissolució, on hi ha l'informe dels diferents presidents o presidentes dels organismes autònoms demanant una mica aquesta voluntat, no? De fet, dins dels mateixos informes que hi ha, vostès poden trobar paràgrafs on es descriu, no?, que aquests tres organismes autònoms gaudeixen d'una molt limitada autonomia pràctica, que es recolzen en gestió pressupostària, comptable, suport jurídic, tècnic, etc., amb els serveis que presta ja l'Ajuntament. Per tant, molts d'ells ja reben suport en molts àmbits des de l'Ajuntament i el que volem fer és, com vam veure en l'informe de la Sindicatura de Comptes i amb les línies a seguir en l'administració local, és que volem assolir una major eficàcia en la prestació dels serveis. Llavors això aconsella la seva integració dins de l'estructura de l'Ajuntament de Valls. En els documents s'especifica els diferents passos, documents, memòries, etc., que els departaments de l'Ajuntament hauran d'elaborar. Bàsicament recauen en l'àmbit de recursos humans, en el que és el trasllat de tots els treballadors per la seva incorporació i com s'ha de fer de cara a la part social de l'Ajuntament de Valls. També hi ha tota la consolidació econòmica, pressupostària, etc., etc., i també hi ha la part d'incorporació del patrimoni que puguin tenir o ells en propietat, que passen, com va passar ja quan vam dissoldre l'organisme autònom de Sant Roc, a ser propietat de l'Ajuntament. Per tant, el que aniria més a fer aquesta incorporació, deixant clar que la dissolució no pretén suprimir l'actuació o servei que prestava el propi organisme autònom i que aquesta actuació o servei passarà a realitzar-se directament des de l'Ajuntament de Valls, però en cap moment s'ha de reduir res de l'activitat que estaven fent aquests organismes autònoms.
Molt bé, moltes gràcies per part del PSC. Senyor Egea.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes. Farem conjunta la intervenció sobre els tres punts que ens porta el ple: la dissolució dels organismes autònoms locals, l'Escola Municipal de Música Robert Gerhard, la Xarxa de Cultura i el Museu de Valls. En la documentació dels expedients que tractarem es justifica la dissolució d'aquests organismes atenent a criteris de capacitat administrativa. Se'ns diu que la necessitat d'assolir una major capacitat en la prestació dels serveis que recauen sobre els organismes autònoms aconsella la seva integració dins l'estructura de l'Ajuntament de Valls. La concentració dels mateixos en una sola organització ha de comportar economies d'escala i sinergies en la prestació dels serveis propis, com pot ser el control econòmic, la gestió integrada de les contractacions, l'establiment d'una política centralitzada de recursos humans, les tasques administratives bàsiques o bé l'assessorament jurídic. El nostre grup municipal estem d'acord amb aquests objectius. Ara bé, els hi volem fer algunes consideracions que creiem necessàries. La primera és respecte a la necessitat de dotar l'estructura del propi Ajuntament de la força necessària per assumir les tasques que no es faran des dels organismes autònoms. De fet, en alguns informes d'intervenció ja s'ha posat de manifest que aquest no pot assumir el control de tot l'Ajuntament més els organismes, reclamant més mitjans per poder-ho fer. Entenem que això ara mateix serà el més necessari. La segona, i creiem encara més important, és la necessitat de garantir que els serveis que donen aquests organismes segueixin prestant amb la mateixa qualitat i, sobretot, amb la mateixa participació ciutadana com fins ara. I això ho entenem fonamentalment tant a l'Escola de Música com a la Xarxa de Cultura. L'Escola de Música va tenir un punt d'inflexió positiu en el mandat del 2007 al 2011, canviant el concepte de la pròpia escola, però mai va deixar d'escoltar la veu no tan sols de les diferents grups polítics de l'Ajuntament, sinó especialment la de les famílies. I la Xarxa de Cultura, amb un espai de participació política, però també ciutadana, ha de seguir fent possible objectius com garantir una oferta de serveis i activitats culturals a la ciutat variada, de qualitat, estable i equilibrada, que atengui la diversitat de la població, enfortir el teixit sociocultural, afavorint-ne la participació en la política cultural municipal i, molt important, donar suport a les noves iniciatives, estimular la creació i la formació culturals. Per tant, entenem i compartim la necessitat d'avançar en l'eficiència administrativa de l'Ajuntament en el seu conjunt, en totes les seves àrees, però també creiem que és irrenunciable la participació ciutadana i política en els àmbits tan importants com són la cultura i la música. Caldria aprofitar la incorporació d'aquests organismes a l'estructura de l'Ajuntament en aquests moments per replantejar un nou model de comissions. Comissions de música, comissions de seguici, comissions de patrimoni, comissions més obertes i més transparents, amb més participació ciutadana i política. Per ficar un exemple, i a més ocorregut recentment, del que creiem que no hauria de passar, és el canvi de l'estuari dels gegants de la ciutat, que ens assabentem pràcticament per la premsa. Ens preocupa el model de participació ciutadana i política que s'utilitzarà aquest Ajuntament amb la dissolució d'aquests organismes. Votarem a favor d'aquests punts, però esperem el compromís de l'equip de govern en fer costat per un costat, dotar a l'estructura de l'Ajuntament de les eines suficients per la bona gestió econòmica i administrativa de les diferents àrees, i per l'altra, en seguir mantenint i ampliant els espais de participació política i ciutadana en els àmbits que corresponen als organismes autònoms dels que avui ens porten a ple la seva dissolució. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Gea. Per part de la CUP, senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Ens porteu a ple la dissolució de l'Escola de Música, Xarxa de Cultura i Museu de Valls, i la CUP ens genera molts dubtes. Per una banda, entenem l'agilitat que suposa per la gestió administrativa, que ja és carregosa de sèrie, i la facilitat que suposa pels tècnics que treballen el fet de dissoldre els respectius organismes autònoms, tal i com s'especifica els informes de documentació d'aquest punt. Tanmateix, però, des de la CUP creiem que perdem en participació ciutadana i transparència. D'una banda, perdem la participació de les entitats, de les famílies i de la ciutadania en general en cada organisme autònom que dissolem, i el seu poder de decisió es veu clarament minvat respecte a l'actualitat. Si des de l'equip de govern creiéssiu en la participació ciutadana, portaríeu ja una proposta organitzativa per cobrir aquesta mancança i no dedicaríeu l'única tècnica de participació ciutadana que tenim a l'Ajuntament a donar suport a l'àrea d'educació. Si de veritat creiés en la participació, se li encarregaria engegar processos per introduir la mirada participativa a la dinàmica de l'Ajuntament, i aquesta figura tècnica estaria dedicada al complet a aportar la gestió i les decisions a la ciutadania. No obstant, lluny d'això, us dediqueu encara a allunyar més la gestió de l'Ajuntament de les entitats, les famílies i la ciutadania en general. Per tot això, ens estenim a la votació dels tres punts. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Vox, hi ha alguna intervenció?
Gràcies. La integración de los órganos autónomos en el ayuntamiento sin duda mejorará la eficiencia de gestión de los servicios que se ofrecen. Como mínimo, se reducirán algunos procesos administrativos y también se reducirán algunos costes económicos. Hablando en términos de eficacia, ahí nos surgen algunas dudas que quizá se deberían plantear. Por ejemplo, si nos fijamos en la Escuela de Música y miramos la liquidación de presupuestos, algunos datos llaman la atención. Por ejemplo, en 2022... se ingresan en concepto de matrículas y mensualidades 215.000 euros. Los gastos ascienden a 577.000 y el ayuntamiento debe aportar 310.000 euros. En 2023, los ingresos por matrículas y mensualidades descienden de esos 215 a los 206. En cambio, el gasto sube hasta casi los 700.000 euros y el ayuntamiento debe aportar la cifra de 435.000 euros. La previsión para 2024, según la propuesta de presupuesto, es que por matrículas y mensualidades se ingresen 146.300 euros y que los gastos ascienden a 458.000 euros y el ayuntamiento aportará 250.000, cifra que está por ver que no sea superior a esta, como ha pasado en los ejercicios anteriores. Es llamativo, como les decía, que disminuyan los ingresos por matrículas y mensualidades, mientras la memoria de presupuestos para 2024 indica lo contrario, que el número de alumnos no deja de crecer. Quizás sería conveniente replantearse la gestión que se realiza respecto al servicio de enseñanza musical y, sobre todo, replantearse la construcción de la nueva Escuela de Música, que ya hemos dicho en pleno y en comisiones, que esta nueva obra de construcción superará con creces ese presupuesto inicial de 5,5 millones de euros y, por lo visto, los números no reflejan una viabilidad del servicio que justifique una obra de estas características. No decimos que no sea necesaria una escuela de música ni ofrecer este servicio. Decimos que debería replantearse la gestión del servicio y especialmente replantearse una obra de estas dimensiones y características. Por las dudas que nos surgen especialmente sobre la gestión y el planteamiento de los servicios y de los equipamientos municipales necesarios, nuestro voto será de abstención, pues evidentemente la integración de estos órganos autónomos en el ayuntamiento garantizarán un menor coste económico para los vecinos y una mejor eficiencia de gestión para los técnicos municipales. Gracias.
Señor Barberá.
Bé, no, agrair la visió global de que la simplificació de l'administració ens convé, és una cosa que ens recomanen els mateixos tècnics, en diferents matisos com han fet, però fixi'ns si ens convé aquesta unificació que estem reclamant que no se sabia que uns vestuaris de gegants s'estaven canviant quan el pressupost hi ha la partida per fer-ho, perquè la partida d'inversió de xarxa de cultura està dins de les partides del pressupost de l'Ajuntament i xarxa de cultura té el seu pressupost a banda. És a dir, la complexitat de l'estructura d'aquests tres organismes autònoms que Xarxa Cultura, el 90% dels seus ingressos els hi aportem nosaltres, els 875.000 euros o 900.000, i té un pressupost d'un 1.200.000, és a dir, que bàsicament és diner municipal que aposta per la cultura, només faltaria, això no hi ha dubte, però que la inversió la fem nosaltres aquí, allà, que la participació ciutadana en els diferents àmbits s'ha d'assegurar, això ja els hi vam explicar i no hi ha cap dubte en aquest sentit, en aquesta integració d'aquests tres organismes autònoms. No? I un altre exemple, no? Estem parlant de la baixa en la prescripció, per què? Perquè en el pressupost municipal hi ha de 1 de setembre a 31 de desembre, per tant el curs 2024-25 ja està el pressupost, en canvi Escola de Música només va aprovar un pressupost de 1 de gener a 31 d'agost. Per tant, estiguin tranquils, ara fem una aprovació inicial, ho exposem a exposició pública per a garantir que la gent no sàpiga, que qui hi hagi de la seva, la part social de l'Ajuntament i Recursos Humans també té una tasca a fer en tota la incorporació, amb la seguretat i tranquil·litat de que tots els treballadors dels organismes autònoms s'incorporaran a dins de l'Ajuntament, no hi ha cap mena de dubte en això, i que la voluntat no és pas no fer una participació ciutadana com la que hi havia fins ara, en tot cas millorar-la o no millorar-la o fer-la d'una manera o d'una altra, aquest traspàs no farà ni una cosa ni l'altra, però mantenir la participació que hi havia, sí. I el tema d'incrementar personal és el que ho he de dir, perquè si no després pot haver mals entesos. Precisament teníem dues opcions, que era incrementar personal i dotar del personal als organismes autònoms perquè es funcionessin bé, o incorporar-los dins. No? Moltes vegades els informes d'intervenció han fet referència a una situació molt concreta i temporal, de baixes prolongades, d'algun altre tipus d'això, que s'ha intentat suplir amb la voluntat i l'esforç dels treballadors de la intervenció, però ara, per exemple, estan en un moment que totes les places estan, els treballadors tots són els seus llocs de treball, diguem-ho així, però que ens estalviarem és fer triplicar informes, és a dir, ara amb un informe de l'Ajuntament n'hi haurà suficient, i aquests tres informes que havia de fer per l'Ajuntament, per Vallgenera, per Patronat d'Esports, se l'estalviarem de Xarxa de Cultura, de Museu de Valls i d'Escola de Música. Per tant, no és que hàgim, amb aquesta incorporació hàgim d'incrementar personal, sinó que el que fem és que el personal que tenim tingui menys càrrega de feina, que era una altra opció. No? Una era augmentar despesa i l'altra era fer una organització administrativa que estalviï temps i recurs d'hores del personal que tenim dedicat als diferents àmbits. Per tant, creiem que pot ser una cosa beneficiosa per la tramitació i la gestió interna de l'Ajuntament, però en tot cas ni s'ha de veure mermat cap de les activitats o potencialitats que teníem, ni molt menys la participació ciutadana dels diferents grups en l'àmbit del museu, de la Xarxa de Cultura o de l'Escola de Música.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a votació, senyor secretari. Faríem el punt 9, que és l'aprovació inicial de la dissolució de l'Escola de Música Robert Gerhard.
Vots a favor. 18. Abstencions. 3. Vots en contra, cap.
Molt bé, doncs passaríem al punt 10, que és l'aprovació inicial de la dissolució de Xarxa de Cultura.
Vots a favor. 18. Abstencions. 3. Senyor Martí Barberà. Vots en contra? Cap.
Doncs faríem a votar el punt 11, que és l'aprovació inicial de la dissolució de Museu de Valls.
Vots a favor. 18. Abstencions. 3. Vots en contra? Cap.
Molt bé, doncs passaríem ara sí al 12 punt, que és l'aprovació inicial de la dissolució. Perdoneu. El punt 12 és la rectificació de l'acord de 29 d'abril de l'expedient de modificació de crèdit 3/2024. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Bé, demà o passat demà s'acabava l'aprovació definitiva d'aquest modificat de pressupost. Llavors, a nivell tècnic, s'ha hagut de fer aquesta modificació amb el següent argumentari. Si recorden, la rehabilitació de catxapes s'executava en fase 1 o en fase 2. La fase 1 pujava més o menys uns 2,5 milions d'euros en la seva adjudicació. Ja vam tramitar una modificació d'aquell projecte inicial de més de 380.000 euros sobre un 14,85 sobre aquest paràmetre. Després, amb l'aportació econòmica que va fer del Next Generation, vam poder fer la segona fase, que pujava 400.000 euros i que vam reservar 80.000 euros en el seu moment per una possible desviació del pressupost. Què ha passat ara? Doncs que l'acabament de l'obra, amb les certificacions diferents i el treball tècnic, hi han aparegut un altre apartat de modificació de midaments, és a dir, els projectes aprovats marcaven unes mides i unes dades que a l'hora de la realitat i de fer l'execució de les obres i dels projectes aprovats, tant la fase 1 com el modificat, com la fase, en aquest cas fase 2, que té el seu camí, no?, ens avisen doncs, que això pot anar sobre uns 180.000 euros de cost. Això ha fet que a nivell tècnic doncs, ràpidament hàgim revisat l'aportació que va fer de Cat Xapes, dels sobrants de Cat Xapes a Cap Padró, que va ser de 802.000 euros i doncs, amb criteri de prudència hem de deixar 200.000 euros a la partida original de Cat Xapes. Això vol dir que aquest modificat que vam aprovar número 3, en lloc de passar 802.000 euros a Cap Padró, només n'hi podrem passar 102.000. I això és el que hem d'aprovar abans de que demà ho passat... Perdó, 600, què he dit? 102. Ah, no, 602.000, doncs. Això ho hem d'aprovar abans de que s'aprovi definitivament aquest projecte, perquè si no llavors ens trobaríem que no tindríem diners per pagar aquest modificat de Cat Xapes. D'aquí la urgència de passar avui pel ple. D'acord? Què passarà ara? Bé, la pregunta que ens fem és la següent, no? Que és dir, doncs aquests 200.000 euros que ara no posem per Cap Padró, d'on els traurem? Bé, doncs això és el que farem amb els serveis tècnics i econòmics a partir de demà, veient a veure com podem dotar, si és necessari o no, 200.000 o tots els 200.000 perquè la licitació de Cap Padró no tingui cap mena d'aturament ni problema. Això és una modificació, s'ha de tornar a publicar i han de tornar a passar els 15 dies oportuns perquè sigui definitiu.
Moltes gràcies per part del PSC, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, doncs ens porten per urgència aquesta rectificació de la modificació de crèdit 3/2024, una modificació, aquesta la 3/2024, en la que s'incloia una baixa de crèdit del projecte de Cat Xapes, com bé ha dit, per destinar-ho al projecte de Cat Padró. Ara, però, ens diuen que s'ha produït un error i que per error no tenien en compte que faltava una última certificació per acabar aquesta fase de Cat Xapes i que s'ha de modificar el modificat que havien fet per tornar a posar uns 200.000 euros, tot i que sembla que la certificació sigui d'uns 170 i escaig, no? Uns 200.000 euros per tenir, per prudència, que diu vostè, bueno, consignar-los en el projecte de Cat Xapes per si de cas. No? Bé, el primer que se'ns acup davant d'aquest tema és com pot ser que hagi passat això, no? Perquè clar, una certificació de 170.000 euros no és un import menor, que diguem, no? I per tant, el primer que se'ns planteja és com pot ser que hagi passat això. Però els hi volem fer una sèrie de consideracions. Primera, que tenim un problema de gestió del dia a dia, un problema de seguiment de les inversions i de les actuacions que s'estan fent en aquesta casa. Dos, que ens preocupa i molt aquests problemes perquè amb l'execució dels fons Next Generation en tenim a Cat Xapes però també en tenim a Cap Padró, no s'hi va a l'abadar perquè si se'ns passen els terminis ens podem perdre aquests fons. No? I la tercera, que entenem que el tema de Cat Xapes hauran d'espavilar-se al solucionar-ho i vostè ja ha dit que doncs, amb els serveis tècnics bueno, hi posaran aquests diners i després ja miraran com ho fan. Doncs es podrà solucionar a correcuita, però se solucionarà. Però ens preocupa també Cap Padró, perquè ara traiem aquests 200.000 euros dels que havíem restat a Cat Xapes per adjudicar-los a Cap Padró i aquests diners poden faltar si no s'espavilen a dotar-los altra vegada en la licitació de Cap Padró. No? I clar, per què ens fa patir això? Perquè ja ens vam trobar amb una licitació deserta a Cat Xapes, no? Perquè la consignació pressupostària doncs, no arribava al nivell que els industrials consideraven que era atractiva, no? Potser perquè no estaven els preus, estaven per sota de preus de mercat. Per tant, això no ens pot tornar a passar perquè anem molt justos de terminis i no ens pot tornar a passar. Per tant, votarem que sí a aquest punt, votarem que sí per arreglar un nyap que podia suposar un problema greu, sobretot perquè aquesta és una obra molt important per la ciutat i és una obra molt important per la llar dels jubilats perquè puguin retornar a aquestes instal·lacions. No? I, per tant, recolzarem aquesta modificació i els hi preguem que doncs, aquest tipus d'errors no es tornin a produir. Gràcies.
Per part de la CUP, senyora Montalà.
Sí, moltes gràcies. Bé, aquest punt que ens ha arribat d'urgència doncs, ara fa una estona, els avancem que nosaltres ens abstindrem en aquest punt. Vam votar a favor del modificat que feia com aquesta aportació inicial no?, per poder iniciar tota la tramitació de la nova seu de l'Escola de Música Municipal, però en aquest sentit farem un vot més de càstig no tant pel contingut sinó per les formes, en el sentit que portem ja comissions informatives, portem el ple que ja és com la rutina rebre com aquestes informacions d'ultimíssima ultimíssima hora, gairebé en temps de descompte, i creiem que cal doncs, castigar d'alguna manera aquesta dinàmica no?, que no contribueix doncs, al bon funcionament del dia a dia i de la gestió de tots els projectes que tenim entre mans. Gràcies.
Molt bé, per part de Vox, hi ha alguna intervenció?
Bueno, simplemente puntualizar un poquito lo que he dicho antes en sesión plenaria, que hay deficiencias en la gestión del ayuntamiento y esto es una prueba de ello. Gracias.
Molt bé, doncs entenc que votació, senyor secretari.
Vots a favor. 18. Abstencions. 3. Vots en contra, cap.
Molt bé, doncs passem al 13 punt, que és pregs i preguntes. En realitat, preguntes, senyor secretari? No? Doncs passaria si hi ha algun prec per part del PSC, hi ha algun prec? Per part de la CUP hi ha algun prec? Senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Tenim 3 precs. Fa uns dies vam veure a les notícies l'anunci d'una gran inversió a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb l'inici de la construcció del nou edifici de l'hospital. També fa unes setmanes vam poder veure una notícia que més enviat semblava un polit reportatge, més per TAC12, una televisió que paguem entre totes, del nou hospital privat que s'està construint a les Gavarres. En canvi, del futur hospital o parc sanitari de Valls, no veiem que avanci per enlloc més enllà del fet que l'actual edifici ens cau a trossos. I el que més rere més ens diuen a les juntes i les comissions que hi estem treballant, però la realitat que veiem i el mentrestant actual segueixen sent precaris. Per tant, us fem aquest prec per demanar-vos que us poseu les piles en aquest tema, que si ja ho esteu fent, feu més, perquè sembla que ens estem quedant a la cua i ens passen al davant per totes bandes. L'altre prec és sobre el barri en Flor. Ens sembla un despropòsit que per una iniciativa que busca engalanar i decorar el municipi es faci aquest ús de plàstics d'un sol ús. Si l'objectiu és apropar-se a un paisatge més natural i acolorit, els plàstics no són el camí. És per això que pensem que es podrien canviar les bases d'aquest concurs i adaptar-les a la situació de crisi climàtica que estem vivint. Hi ha diverses idees, des de repartir llavors els mesos anteriors i que aquelles flors siguin les que adornin els carrers, fins a convidar artistes emergents per assessorament estètic, fer ús d'altres materials o naturals o menys agressius amb el medi ambient i agradables. Per tant, fem aquest prec per tal de commemorar els 16 anys de recorregut d'aquesta iniciativa, considereu oportú repensar el seu funcionament. I l'últim i tercer prec i últim és referent als refugis climàtics i a la biblioteca. Estem acostant-nos a l'estiu i a Junta de Portaveu ja se'ns va passar el llistat de tot el conjunt d'espais previstos com a refugis climàtics per aquests propers mesos. En aquest sentit, ens sembla molt adequada la llista, però aprofitem aquest prec per fer dues demandes concretes. En primer lloc, que els refugis climàtics siguin un espai on es pugui fer alguna cosa i no només una habitació amb aire condicionat. Cal que comptin amb jocs, diaris o altre material per tal que realment siguin un espai que convidi a anar-hi. D'altra banda, en aquest prec volem reclamar l'obertura de la biblioteca, la zona de la biblioteca i no només la planta baixa, com a refugi climàtic, ampliant el seu horari en període de vacances escolars perquè la nostra ciutadania en pugui fer ús. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Vox, hi ha algun prec?
Gràcies. Miren, 7 agresiones sexuales con penetración en Valls en 2023. Estos son los datos que desprende uno de los últimos informes de criminalidad del Ministerio de Interior. Señora Ferré, estos datos son los que usted impidió que nosotros pusiésemos en conocimiento de los vallenses en pleno municipal anterior, interrumpiendo usted mi intervención y levantando la sesión. Y precisamente por eso este ruego ha dirigido a usted y le ruego que no vuelva a interrumpir ninguna de mis intervenciones, especialmente en pleno municipal, simplemente porque los datos que yo expongo aquí no sean del agrado de todos ustedes.
Cada vez que ustedes interrumpen una de mis intervenciones, se vulnera el derecho de información de los vecinos de este municipio, que se quedan sin saber aquellas informaciones que nosotros ponemos en su conocimiento mediante este pleno municipal. Usted misma, en junta de portavoces, me dijo que con la mano en el corazón que me apreciaba como persona. Pues si realmente me aprecia como persona, no interrumpa mis intervenciones, porque aquí representamos formaciones políticas, en este caso como grupos municipales, y somos las personas quienes integramos dichas formaciones políticas. Y como usted sabe, los datos que acabo de mencionar son datos oficiales, datos que no me invento yo, que los ciudadanos tienen derecho a saber y que ustedes no pueden ni deben ocultar, y además datos de criminalidad, en este caso, de los que ustedes son corresponsables. Y digo que son corresponsables porque tanto Junts como Esquerra, como Partido Socialista, votan a favor de las leyes como la del sí el sí, y hoy andan sueltos por nuestras calles más violadores y agresores sexuales que nunca. Si por el contrario ustedes me dijesen que estos datos son falsos, yo tendría que creerles, pero en ese caso el asunto sería aún más grave que las propias agresiones sexuales que se han producido en nuestro municipio, pues ustedes me estarían diciendo que existen 7 denuncias falsas de agresión sexual con penetración que estarían incriminando injustamente a 7 personas inocentes. Y eso todavía me parece más grave que las propias supuestas agresiones sexuales. Muchas gracias.
Molt bé, doncs, si no hi ha cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.